Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Salvador Guillermo. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
Del Sergi Dòria, del diari BC Catalunya. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda.
Benvingut també el Manel Manchón, que és director adjunt de Crònica Global. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I el Leandro Lamor, que és el director de l'agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro. Benvingut també. El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Alejandro Fernández, que és el portaveu del Partit Popular al Parlament de Catalunya. Senyor Fernández, bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut al Converses. El dia després del ple del Parlament, un ple de dos dies, hi havia pocs temes de tractar, hi havia una cosa que era el tema estrella, que era la famosa reforma de la llei de presidència. Es va aprovar amb els vots del, podríem dir, del corró independentista. L'oposició es va quedar, doncs, bueno, amb les ganes de tombar-ho. Aquesta llei de la presidència que permetria la investidura a distància del president, del futur president de la Generalitat o presidenta, en aquest cas una llei, diuen que feta a mida per poder investir el fugit Puigdemont. Vostè creu que s'acabarà produint aquesta investidura del fugit Puigdemont o no?
No, és evident que no, i a més ells ho saben, però a mi m'agradaria destacar abans dues coses, perquè de vegades no fem prou pedagogia sobre la visió antidemocràtica que té el separatisme a Catalunya. S'ha comentat abans el que podia comportar una investidura a distància. El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, els lletrats del Parlament de Catalunya, no només el Tribunal Constitucional, el que diuen és que això d'investir algú president de la Generalitat fora no és que sigui legal, no és que sigui un dret fonamental suposat, com diuen els separatistes, del senyor Puigdemont. Tot el contrari. No només no és un dret del senyor Puigdemont, sinó que és una vulneració dels drets de la resta dels diputats. Això diu l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Què significa això? Per posar un exemple concret. Quan es fa una investidura, el normal és que el que diu el reglament, i això passa a totes les cambres polítiques, el candidat exposa el seu programa. L'ha d'exposar físicament, entre d'altres coses, perquè no ha de tenir un avantatge d'algú que no li pugui respondre en aquell moment. Si tu estàs fora, vés a saber qui t'està passant els papers, vés a saber qui t'està informant, vés a saber quin tipus de manipulació pots fer. És a dir, és absolutament antidemocràtic. I segona qüestió, i amb això ja acabo. La llei sempre es fa, sempre, en democràcia, per regular conductes col·lectives, és a dir, els interessos de tothom, de la gent. El que no s'ha fet mai en una democràcia és fer una llei ex professo per una persona, perquè aquesta reforma no té vocació de permanència. És una reforma feta exclusivament per fer amb un senyor que és un fugitiu de la justícia, president de la Generalitat. És a dir, tot plegat és absolutament antidemocràtic, i a mi, en aquests moments especialment difícils, m'agrada reconèixer la tasca dels lletrats del Parlament de Catalunya, que viuen una pressió brutal per part del separatisme, i jo no diré quina ideologia tenen, els hi puc assegurar que peperos no són, hasta ahí puedo leer, que deia aquell.
Però ningú els hi fa cas.
No,
els que tenen la majoria no els hi fan cas.
O els membres del Consell de Garanties Estatutàries, la majoria dels quals han sigut proposats per forces separatistes, però que amb un exercici de responsabilitat i de, sobretot d'una certa estima al dret, que això és important de dir-ho, han dit clarament això és il·legal i antidemocràtic.
I tot aquest col·laborat tan llarg que portem, si hi haurà president o presidenta o no hi haurà, com acabarà? D'aquí un parell de setmanes amb president o presidenta de la Generalitat o amb eleccions? Què vaticina vostè? Ja ho sé que pitonissa no ho és encara.
No, efectivament.
Olfacte polític en té vostè.
No li faré el retret perquè en cada entrevista pregunten el mateix què passarà.
És la pregunta del milió?
Efectivament, no ho sé. Sí que és veritat que ara mateix hi ha tres bàndols, tres contra un. Un és el PDeCAT, un altre és Esquerra Republicana, i un altre ja és una part dels diputats de Junts per Catalunya i del seu moviment polític, que estan convençuts que el que toca fer és govern. I després estan Puigdemont i sus muchachos, que no sabem exactament quants són, poden ser, abans eren 20, ara diuen que són 10, però que tenen capacitat de bloqueig.
Clar.
I que, per tant, podrien estar encara flirtejant amb la possibilitat de fer unes eleccions, perquè creuen que això de la voluntat del poble i el mateix que va fer Artur Mas, obrir els braços i interpretar...
Plan Messias.
Exactament. Doncs que això li comportaria una majoria absoluta. Per tant, és difícil saber.
Ja, és molt complicat. Per cert, avui mateix, d'aquí unes hores, ara són les 12 i alguns minuts del migdia, a les 3 de la tarda d'avui dissabte, a Berlín hi ha una reunió del expresident fugit Puigdemont amb tot el grup de Junts per Catalunya per veure quins passos s'han de donar a partir d'ara. Quins passos creu que poden acabar d'acordar avui a Berlín? O és molt difícil posar-se en el cap del senyor Puigdemont ara mateix?
Una primera consideració. Jo em considero una persona disciplinada en tota la vida. A casa, a la política, però a mi un suposat líder em diu que he d'anar a Berlín a fer la reunió del grup parlamentari i l'envio a pastafang al primer moment.
Ah, doncs això,
primera consideració.
Doncs hi van tots, eh?
No, ja. Això demostra fins a quin punt està deteriorat tot allò.
L'altre dia la presidenta de l'ANC, la senyora Palutxer, també hi va anar.
Ni que fos Adenauer, el senyor Puigdemont.
Tantes cartes credencials.
I letrada, bueno, així estan les coses, no? Pues ara resulta que s'ha d'anar a Berlín a rendir pleitesia amb un senyor com el senyor Puigdemont. Increïble. Jo no sé què poden fer. Jo, amb aquestes coses, el que faig és llegir les cròniques dels companys que tinc de taula, perquè segurament estan millor informats que jo. El que he llegit és que la senyora Artadi potser...
Que cau, no,
sí,
ara?
I que ara estan buscant algun candidat que tampoc no serà Adenauer, ja li
avanço. Aquí el company de taula, el Manel Manchón, va posar sobre la taula...
Que té informació privilegiada.
Toni Morral, però ja veurem.
Fa un mes que...
Tens noves informacions.
Diuen que li ha robat el cor del senyor Puigdemont.
Sí,
va ser
Antoni Morral.
Alcalde de Cerdanyola, exalcalde d'Iniciativa... jo crec que ha votat pel PP, fixi't que li dic, en una primera... designació, però després va tenir suports diversos.
És un exalcalde que, si no m'equivoco, ve del SUC, no?
Ell va tenir una intervenció al Parlament, una de les que hem tingut, amb una proposta de resolució. En fi, abans deia Demòstenes no ho és, o sigui, tampoc no... que és un, amb tots els respectes, eh? Si el senyor Puigdemont vol un home de palla, potser en aquest cas ha encertat. I que podria ser... No, però no ho sé. Alguna informació més, senyor Manchón?
No, de moment estem així.
No, estarem a l'espera. Gent que coneix bé també el món Puigdemont i tot el que envolta, parlaven que de la trobada d'aquesta tarda de Berlín tampoc hauria de sortir un nom molt clar i molt concret com a plan D, sinó que bueno, seria una mica d'estratègies, sí, de cara a les pròximes setmanes, aviam com s'enfila aquesta recta final fins al dia 22. Mm-hmm. Aviam, obrim ja la resta de micròfons, sí, de la taula, i a ganes de preguntar. Vinga, Leandro.
La possibilitat de convocar eleccions anticipades no es podria tornar en contra de Puigdemont en aquest cas?
Sí, s'ha demostrat amb les darreres convocatòries electorals a Catalunya que aquell que ha convocat unes eleccions convençut que li venien bé, després la gent no ha acabat de respondre com aquella persona es pensava. I tenim l'exemple paradigmàtic en el cas del senyor Artur Mas, que l'any 2012 avança unes eleccions amb unes enquestes, deia ell, que li donaven una majoria absoluta àmplia, i després el que es va acabar portant és una puntada als respectes, doncs, molt excepcional, que per cert és el punt d'inflexió, sí, que acaba provocant on estem ara.
Sí.
És aquell error de càlcul. Si el senyor Artur Mas es va equivocar amb el seu càlcul, el senyor Puigdemont, que tampoc no és cap geni, doncs imagini's el que pot acabar passant. Jo penso igual, és a dir, que la gent ha de tenir clara, perquè ara mateix ens està escoltant moltíssima gent que està preocupada, que està amoïnada, que fins i tot veuen amb una certa temor unes properes eleccions. El que ha de fer la gent és estar convençuda de la força de la Catalunya espanyola, de la força del constitucionalisme. Si s'ha de tornar a anar a eleccions, doncs fer-ho amb tota la il·lusió del món, perquè si tornem a repetir uns bons nivells de participació, aquesta vegada hem estat a punt, en aquesta ocasió, els constitucionalistes, i la propera guanyarem.
Vinga, Sergi i Manel, endavant. Vinga, Manel, doncs.
Manel. Hi ha una cosa que és que si al final aconsegueixen formar govern, ens posem en aquest cas, sigui el candidat que sigui, encara que sigui 24 hores abans del 22 de maig, que és quan s'acabaria i per tant s'haurien de convocar eleccions de forma automàtica. I la meva pregunta és si considera que vostè mateix, per tant també evidentment el PP i les forces constitucionalistes, tenen algun tipus de possibilitat de paper per intentar que sigui un govern on, bueno, podríem dir recuperar una certa normalitat dels anys anteriors i que puguem superar aquesta política de blocs? Perquè en definitiva això és el que ens bloqueja com a societat.
Sí, sí.
Dos blocs absolutament dividits. No?
Això és evident, és una cosa molt preocupant. Ahir mateix i abans d'ahir, en el plenari, en diferents propostes de resolució, on va sortir la qüestió de la convivència, evidentment nosaltres estem preocupats. A ningú li preocupa més la situació que estem vivint a Catalunya que aquells que hem reivindicat l'esperit de la Constitució espanyola i de la transició, és a dir, ser capaços d'apartar diferències que en la història d'Espanya ens havien portat a les pitjors pàgines de la nostra història i buscar allò que ens uneix. Dit això, de moment, els símptomes que tenim per part del moviment separatista no són esperançadors, les coses com siguin. Tant de bo la cosa pogués canviar. També li dic una cosa, el que jo li asseguro, i parlo, no sé si en nom del Partit Popular, del grup o subgrup parlamentari del Partit Popular, segur també una opinió personal. Li puc avançar que el separatisme no traurà cap preu i benefici polític de la insurrecció postmoderna que ha destrossat la convivència a Catalunya. Ho dic perquè si algú es pensa que la solució és donar al separatisme una part de les seves reivindicacions perquè es calmin, s'estarà equivocant greument. Una de les lliçons que hem de ser capaços d'aprendre de tot plegat és que el pacte que hi pugui haver de cara al futur ha de ser sobre unes bases compartides, ha de ser un acord que contempli les sensibilitats de tot Catalunya, que no sigui només adreçat als nacionalistes. De fet, i faig una mica d'autocrítica, no com a Partit Popular, sinó segurament com a democràcia espanyola, moltes vegades s'ha equivocat la percepció i s'ha cregut que només s'havia de parlar a la meitat de Catalunya, la nacionalista, i s'ha vist que hi ha més de la meitat dels catalans que no pensaven així. I per tant, sessions ni una en aquest context. Convivència tota.
Sergi. Sí, jo voldria preguntar fins quin punt es parla d'esquerdes ara en aquest moment en el bàndol secessionista. Els Artadi es veu que no és el sant de la devoció de l'Escup, per exemple. Sí. I també s'està parlant de que la branca, diguem, del carrer deixa d'estar controlada cada cop més. Els partits secessionistes no controlen l'ANC.
Mm-hmm.
Aleshores, aquest trencament, el que diria Josep Pla, la teoria del desborde, fins quin punt pot afectar també el bàndol secessionista?
Molt, molt. De fet, ja es va demostrar els dies 26 i 27 de setembre, d'octubre, perdó. Sí. En aquell moment, amb una interpretació que va demostrar que el senyor Puigdemont no és cap estadista, ni cap home d'estat, ni cap polític com Déu mana, es va amoïnar perquè va rebre una allau de crítiques al Twitter.
Sí.
Per part de la gent de l'ANC. O sigui, escolta, si et dediques a la política t'adreces als, i ets president de la Generalitat, t'adreces als 7 milions de catalans, no a les 2.000 persones que et puguin insultar a Twitter. Es veu que no estava acostumat. No. Els que estem al PP estem bastant més acostumats que t'insultin a Twitter i per tant ens resbala una mica, no? Però clar, prendre una decisió tan greu com no convocar eleccions i fer una declaració unilateral d'independència perquè t'insulten a Twitter o l'ANC diu que no està d'acord, demostra fins a quin punt el control de tot plegat ja no està als partits polítics tradicionals, sinó que efectivament, com diu vostè, està en una barreja dels CDRs, de l'ANC, i això és preocupant. És preocupant perquè no sabem fins al dia 22 quin tipus de pressió poden fer per desestabilitzar encara més la situació.
És un símptoma molt peronista, diguem.
Sí, no, efectivament, així és. Bueno, és populista.
Sí.
Al final els populismes no només són d'esquerra o d'ultradreta, els populismes nacionalistes doncs estan ara mateix imposant-se, per desgràcia, a moltes zones d'Europa i en aquesta part d'Espanya, que és Catalunya, doncs també.
Salvador.
Bueno, jo volia fer... Hi ha dos elements que jo crec que a vegades no s'han explicat gaire bé, perquè és a dir que el procés arranca i justifica i es defensa a partir de la democràcia. Tot i que democràcia significa també estat de dret. Jo crec que va haver una intervenció, ho dic, per fer contrast, no? Del senyor Coscubiela, igual que la que va fer vostè al setembre, uh-huh, en el qual va dir que ell lluitava per la defensa de l'estat de dret i que això no es podria justificar una majoria per damunt d'una minoria, que més era una majoria de diputats sobre una majoria de persones a les quals representaven l'altra resta de diputats, no? Perquè el discurs, diguéssim, de la gent, diguéssim, que empenya el procés, és un discurs que ha calat molt, i en canvi el discurs que podria ser inclús més raonable del que ha fet vostè o el senyor Coscubiela, de que és impossible una democràcia sense un estat de dret, aquest no ha acabat d'entrar arreu o amb la força que deuria.
Suposo
que vostè és jurista també, igual que senyor Coscubiela.
Soc politòleg, però
bueno, pensava que era jurista.
Però, no. Bueno, això demostra que sembla que ho sigui, no està malament. Però,
una qüestió de sentiments, sí. També, no?
No, jo, efectivament.
Tocar la fibra.
Hi ha una part de responsabilitat dels polítics que ens hi dediquem, que suposo que en algun moment no haurem fet prou bé la nostra feina, i després hi ha una cosa que és indiscutible: no és la primera vegada a la història ni la segona que passa això. És a dir, la democràcia liberal, l'imperi de la llei, la pau i la convivència basades en el concepte de ciutadania, això de vegades cau en desprestigi. I cau en desprestigi, va passar en el període d'entreguerres a Europa, i en aquell moment el populisme, que es pot expressar de moltes maneres, abans parlaven de populismes d'extrema dreta, d'extrema esquerra, però també nacionalistes, troben en aquestes situacions de crisi un argument molt fàcil. Primer és el relat de l'agravi, que és trobar un enemic a qui culpar de les pròpies desgràcies. Poden ser a Àustria, poden ser els immigrants polonesos, a Catalunya són els espanyols, Madrid ens roba, i un cop fas el relat de l'agravi, fas el pensament màgic, que és trobar solucions fàcils a problemes complexos. És a dir, aquí, doncs, amb la independència, doncs, el que dèiem sempre, no? Ataremos los perros con longanizas. És un discurs molt atractiu. Quan tu estàs en una situació desesperada i te trobes amb un polític seriós, responsable, penso ara mateix amb el president del govern, Mariano Rajoy, que et parla de l'imperi de la llei, que et parla de complir els objectius d'austeritat de la Unió Europea, que això que es diu austeritat en el fons és que els comptes funcionin perquè es puguin pagar els proveïdors també a Catalunya, però aquest discurs és veritat que massa sentimental no ho és. En canvi, te trobes amb un senyor que et diu que la teva situació difícil és culpa d'un altre, que tu no tens cap culpa, i que a més te la solucionarà en 24 hores, i si estàs desesperat ho compres.
Això també podria ser el Trump, no? Per exemple.
Bueno, el Donald Trump té elements populistes. Jo he de dir una altra cosa també és una, aquí sí que és una opinió estrictament personal. Jo el Donald Trump m'agradarà valorar-lo quan acabi el seu mandat. Ho dic perquè jo era un nen, jo era un nen, i però ara revisant la hemeroteca, jo sóc un fan del Ronald Reagan i de la Margaret Thatcher absolut, i pel que he pogut comprovar els hi deien pràcticament el mateix. Sí que és veritat que el Donald Trump, a diferència de Thatcher o Reagan, ha fet servir elements populistes i discursos grullers, que a mi particularment no m'agraden. Ei, però també dic una cosa, aviam com acaba. De moment, el senyor aquell de Corea del Nord, el menja formatges, que deia no sé qui, bueno, ja veurem com acaba el seu mandat, com acaba tot, i el valorarem. Però sí que és cert que el Donald Trump també ha participat del populisme en la seva primera etapa.
Segurament el valorarem, però no pel que ha promès, sinó per lo que ha fet, que pot ser substancialment diferent de lo que ha dit que faria.
L'economia americana torna a anar com un tiro, eh?
Sí, no, això sí.
Anava
bé, va tirant bé.
Sí, a mi el que no m'agrada d'aquell home...
L'impuls fiscal.
A mi el que no m'agrada d'aquell home, doncs, són les seves expressions, de
les formes, no?
Masclistes, de vegades, insisteixo, grulleres, inacceptables en una societat civilitzada, perquè és veritat que és un home, doncs, allò que es diu, no? Fet a si mateix, que diu el que vol, perquè amb això, doncs, em provoca rebuig. Però, clar, ell va explicar una sèrie de coses que faria l'economia americana, i les coses... no s'ha acabat el món, va explicar una sèrie de coses que farien... Bueno, ja el valorarem. Tampoc no faré aquí ara apologia del senyor Trump, només em faltava ja ficar-me amb aquest... Bueno,
el jutjarem quan acabi el jardí. Leandro.
Sí, ja sé que és impossible tenir la bola de cristal, no? Però estem ja al mes de maig i queden setmanes, no? Perquè arribi el termini de si hi ha govern o no hi ha govern, i hi ha la possibilitat d'eleccions. Si hi ha eleccions, el Partit Popular de Catalunya està preparat ja, té aquest escenari contemplat i està preparat, en el sentit fins i tot de sabeu qui serà el candidat, si hi ha eleccions, està tot preparat per aquest escenari, per aquesta virtualitat, no?
Nosaltres, com deia el John Wayne, vam néixer preparats. Dir que sempre estem...
Això ha quedat...
Déu-n'hi-do. Sempre estem... Gran titular, eh?
De pel·lícula.
El PP és com el
Nosaltres
John Wayne.
Nosaltres vam néixer... Som un partit de govern, som un partit amb experiència. La gent no, de vegades no ho valora, no ho valora prou.
Però... que passa que ara cal conquistar l'est, no l'est.
Però li explicaré una cosa. A Catalunya, que és la comunitat autònoma més complexa pel Partit Popular, des de l'any 83 hem signat més de 200 acords municipals. Jo mateix he estat dos vegades tinent d'alcalde de Tarragona. He estat al govern de la Diputació de Tarragona i del Consell Comarcal. Hem governat amb alcaldies a més de 20 poblacions catalanes, i això que és la comunitat autònoma més complexa. És a dir, nosaltres estem preparats demà mateix per eleccions, per estar en acords de govern si fos necessari, perquè som un partit de govern. Nosaltres no estem aquí per rondinar, ni els votants decidiran, no? Per tant, estem preparats. Sobre la qüestió dels candidats, com es pot imaginar vostè, això és una qüestió que hi ha uns òrgans del partit que decidiran, i que evidentment, doncs, com es fa sempre, ho faran en els terminis que es consideri oportú.
Esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Leandro Lamor, el Manel Manchón, el Sergi Dòria, el Salvador Guillermo, avui protagonisme per al senyor Alejandro Fernández, portaveu del Partit Popular al Parlament de Catalunya. Hem parlat de política en general, de la catalana, de la municipal una mica també, ara mateix ho comentava el Leandro, i les últimes setmanes en el món de la política catalana ha aterrat un altre nom, que és el senyor Manuel Valls, no? Que es postulava, o algun partit, Ciutadans concretament, el senyor Albert Rivera, l'ha posat al capdavant d'una possible candidatura de cara a l'Ajuntament de Barcelona. Aviam, què li sembla a vostè aquesta presència d'aquest nou actor a la política catalana, que és el senyor Valls?
Anem a veure, o sigui, aquí hi ha aspectes que nosaltres veiem de manera positiva, i en d'altres, doncs, que passats uns dies es demostra fins a quin punt trobem frivolitat en alguns representants polítics. I el que ha fet Albert Rivera avançant una qüestió d'aquestes característiques, de la mateixa manera que dona el nom de Vargas Llosa sense la seva autorització, que després diu que no, hi ha gent que es pensa que la política és un plató televisiu i que bàsicament consisteix en posar de candidat a la persona més famosa que trobis. Això, per cert, no deixa de ser un menysteniment a la gent de la seva pròpia formació política, doncs, que s'ha dedicat a donar la batalla durant tot aquest temps. Dit això, el que nosaltres sí que veiem i percebem de manera positiva, perquè ja ho vam dir en el seu moment, abans de les anteriors eleccions, és que en una situació d'aquestes característiques i en una ciutat com és Barcelona, serà difícilment extrapolable perquè a d'altres poblacions, entre altres coses, perquè Barcelona té una projecció mundial diferent, és a dir, a ningú no se li escapa que en aquestes eleccions municipals, a banda del debat de ciutat, hi hauran d'altres debats. Aquells que defensin Barcelona com una capital de la suposada república, aquells que defensin una Barcelona antiglobalització i ocupa, com és la senyora Colau, un model desastrós, antiturística, i després un model que és el que defensa el Partit Popular de sempre, que és una Barcelona oberta, cosmopolita, amb l'esperit de Barcelona 92 i europeista. Aquesta és la visió. I amb una aposta així, amb un escenari tan fracturat en termes polítics, doncs el Partit Popular estaria disposat a escoltar tot allò que pogués acabar confluint amb una candidatura unitària de les forces polítiques que defensem aquest model de Barcelona, no? Però clar, aquí insisteixo, hi ha gent que només per buscar un titular potser s'està encarregant una operació que hauria sigut molt positiva per Barcelona.
Vol dir hauria, o sigui que això queda molt lluny encara de concretar-se.
No, és que com es pot imaginar vostè, això, la persona menys autoritzada del món sóc jo, perquè a mi l'Albert Rivera no m'ha trucat per dir-me que fos el candidat. Jo, això primer, haurà de ser el senyor Manuel Valls el que digui en quins termes... Bueno, ja has desvetllat algunes claus. Sí. Primera, sí. Que això d'anar només amb un partit, en aquest cas, que no hi va, que no és el que ell volia. Això ja desautoritza d'alguna manera la precipitació del senyor Rivera i el seu, bueno, la seva ànsia de titular. A partir d'aquí, bueno, l'únic que dic és que el Partit Popular està obert a escoltar qualsevol cosa que pugui configurar una candidatura guanyadora a Barcelona amb aquests principis als que abans feia referència.
Sí, però en tot cas aquesta candidatura de Manuel Valls, si tingués aquesta vessant, diguem, maragallana, de com Ciutadans pel Canvi, tot això que va fer, aquesta visió de conjunt amb personalitats que tampoc són de, no necessàriament han de ser Ciutadans o del PP, això resituaria Barcelona en un àmbit europeu, que realment és el que també possiblement ens interessa, no? en aquest sentit, en el debat que hi ha entre el sobiranisme i el constitucionalisme.
Efectivament, ho he comentat abans, és a dir, ara mateix, més enllà de com es subministra l'aigua, com es netegen els carrers, jo sóc tarragoní, per tant, d'aquestes coses, com es pot imaginar, no sóc la persona més autoritzada per parlar. A simple vista, el que veig són aquestes opcions que deia abans, és a dir, la Barcelona al servei del separatisme, la Barcelona al servei de l'ultraesquerra antiturística i antiglobalització i anticonvivència, que és la senyora Colau, i una Barcelona que és la millor de la seva història, que és aquella que va apostar, doncs, per ser cosmopolita i oberta, que és la que defensa el Partit Popular, i ens consta que no només el Partit Popular, i per tant estem oberts a escoltar, doncs, qualsevol proposta que se'ns faci. Leandro.
Sí, a nivell d'eleccions municipals, un dels reptes principals que tindrà el Partit Popular de Catalunya és la recuperació de l'Ajuntament de Badalona, perquè és tercera ciutat de Catalunya en habitants. En aquest sentit, quines són les expectatives? Si es presenta Albiol, com a Xavier García Albiol com a candidat, això tindrà repercussió en el que és l'estructura del partit a nivell general? Quines expectatives hi ha sobre recuperar aquesta ciutat? I després, a la resta de municipis, vosaltres posareu línies vermelles per possibles pactes o esteu oberts a participar activament en governs municipals?
Doncs li explico. Quan es parla de Badalona i es parla de Xavier García Albiol, l'objectiu només pot ser guanyar, perquè ja ha guanyat dues vegades, perquè ha sigut alcalde, perquè va deixar de ser-ho sent amb moltíssima diferència la força política més votada, el candidat més votat, i per tant doncs a Badalona l'objectiu és guanyar i que el Xavier García Albiol sigui l'alcalde. De la mateixa manera que tenim esperances molt obertes a Castelldefels, on vam tenir l'alcaldia, a Tarragona, on ara mateix compartim govern amb el Partit dels Socialistes, i d'altres poblacions en les que considerem que fins i tot amb una conjuntura tan complicada el Partit Popular podria entrar en governs dissenyats amb la nostra prioritat, sobretot, que és fer governs constitucionalistes a Catalunya, perquè no oblidem que més enllà, com deia fa un moment, del debat municipal concret, els separatistes, que ningú no s'oblidi, que ningú no es faci falses esperances, plantejaran les municipals en termes identitaris de procés separatista. I per tant buscaran candidatures per, no per gestionar bé els seus pobles, els seus municipis, sinó per dir que aquest municipi és separatista. Per tant, nosaltres, el Partit Popular, sempre hem posat per damunt de tot la gestió dels nostres municipis, però també en una situació com aquesta, doncs fer governs amb les forces polítiques constitucionalistes. He fet esment a aquestes poblacions, però són moltes més les que considerem que podem arribar a governar.
En aquest sentit, estarien oberts en d'altres localitats a fer això que parlava vostè de Barcelona, acords per fer una gran, podria dir, coalició constitucionalista de cara a enderrocar possibles governs independentistes, no?
Aviam, també li he dit que no totes les ciutats tenen,
són iguals.
Tenen el mateix
cada
debat,
cada municipi té el seu
gairebé món, mundial, clar, que té Barcelona. I Barcelona, doncs, té una projecció que és diferent.
I Tarragona, per exemple, que coneix vostè, és un altre món, no?
Clar, és un altre món. A Tarragona ara mateix estem governant amb el Partit dels Socialistes. Doncs, amb aquest acord, doncs, eventualment es podria sumar Ciutadans, si finalment les circumstàncies ho demanen, però com es pot imaginar, a Tarragona, 145.000 habitants, les dinàmiques polítiques són diferents i per tant no es donen les circumstàncies per fer candidatures unitàries. Jo crec que el cas de Barcelona
és un cas a part,
és un cas a part, i ja veurem com acaba, no? Nosaltres estem molt convençuts de la nostra oferta electoral. Clar, és que a ningú no se li escapa, estem en un moment molt complicat, però és que tenim candidats que fa 3 anys doncs eren molts alcaldes i primers tinents d'alcalde i que van treure uns resultats extraordinaris, que després van venir les eleccions del 15 i van ser molt difícils i que ara estem en una situació encara més complexa. Però que la gent ha de tenir present que les persones que van demostrar una bona gestió municipal en els seus municipis, valgui la redundància, són les mateixes i que, per tant, han de donar confiança. Mai no sóc partidari de ficar-me massa amb la resta de partits constitucionalistes, perquè al final, sobretot al Parlament de Catalunya, estem en una mateixa lluita més enllà d'algunes diferències puntuals, però que si la gent analitza amb una miqueta de fredor i de serenitat les persones que encapçalen les llistes electorals del Partit Popular i de Ciutadans a cadascun dels seus municipis, la diferència és brutal. I el Partit Popular té gent amb experiència de govern contrastada, que ha governat a més sense màcula, m'agrada recordar-ho, a Catalunya hem governat sense màcula, i que Ciutadans, doncs bé, bueno, en fi, amb tot el respecte, doncs presenten doncs el que troben, no? No és exactament el mateix.
Però ja serà més fàcil veure el 2019 acords entre municipals, entre Partit Popular i socialistes, que en el 15. És el que ve a explicar. Tinc, per la conjuntura aquesta...
Sobretot, jo tinc la sensació que els hi costa als socialistes entendre això, eh? Molt. Uf, és un esforç diari, no? No sé quantes vegades els han de dir botiflers, insultar-los als separatistes perquè se n'adonguin que en aquesta situació, per ells... és molt més natural, en una situació diferent, no, clar, parlem d'esquerres i de dretes, però en aquesta situació d'emergència és molt més natural per ells arribar a acords amb les forces constitucionalistes que amb aquells que es dediquen tot el dia a insultar-los i a dir-los que no són catalans, que són botiflers, traïdors i totes aquestes coses. Doncs els ha costat. L'any 15 encara no ho veien clar. I van decidir doncs, pactar amb les CUP, a pactar amb Esquerra Republicana, a Badalona, a Castelldefels, hi ha moltíssimes més poblacions, deixar fora el Partit Popular que havia guanyat les eleccions. Tinc la percepció que comencen a prendre la lliçó i que aquesta vegada no cometran el mateix error.
Jo volia fer-li un parell de preguntes que me les faig a mi mateix i és per veure si encara tinc una certa capacitat de raciocini, no? Avui he vist una notícia en els diaris que deia que l'Ajuntament de Barcelona està molt content perquè farà una companyia elèctrica per abastir-se de l'electricitat. Bueno, jo pregunto. I després tenim una altra que hi ha un munt de gent que es presenta com a candidat a president de la Generalitat, que després no és candidat ni res, i després és el número 3 de la llista de Girona que surt president de la Generalitat, les anteriors. I l'actual tenim uns candidats que s'han presentat per president, que no podran ser per motius, alguns d'ells judicials, aquí no vull entrar-hi ara, però que no sabrem qui serà el president. És molt normal això?
No, evidentment que no. Evidentment que no. Sobre la primera qüestió, torno a insistir, jo no sóc barceloní, sóc tarragoní.
Aquest passat vostè, si fos regidor de l'Ajuntament de Tarragona, tindria l'ocurrència de crear una companyia elèctrica?
No, li avanço. Serveis en una ciutat sempre són públics, per definició. El que no ha de ser estrictament sempre públic és la seva gestió.
O la producció.
Efectivament. Ens trobem que, jo parlo per exemple de la meva ciutat, Tarragona, doncs que alguns dels serveis, els autobusos, són a través d'empreses municipals de capital 100% públic municipal. Després ens trobem que els serveis funeraris o que l'abastiment d'aigua doncs són en empreses mixtes. La qüestió és buscar el model que funcioni millor. Això de dir que a banda de que el servei ha de ser públic, la gestió ha de ser exclusivament pública, jo sempre els recomano una cosa, que se'n vagin a Caracas ara i veuran lo bé que funcionen els serveis 100% públics. I sobre la segona qüestió que comenta vostès, en el fons la demostració de la manca de respecte profund que aquells que diuen estimar Catalunya li tenen a les seves institucions. Perquè clar, en el fons estàs enganyant la gent. Estàs enganyant la gent. Estàs enganyant la gent quan dius que seràs president a través d'una investidura a distància, que no és possible, no és legal, que vulnera els drets. Estàs enganyant la gent quan dius que seràs... Quan ets el candidat, quan saps perfectament que després posaràs amb algú allò que es diu un candidat de paperina, no? És una manca de respecte absoluta a les institucions de Catalunya i això ho està degradant tot. Si ja vam tenir un episodi així, quan efectivament el número 3 de Girona, el senyor Puigdemont, que mai a la seva vida s'havia vist amb una igual, però com es diu en castellà, s'ha venido arriba, la veritat.
I per triar l'alcalde que el substituïa, va tindre que fer córrer la llista perquè el número 21 entrés com a regidor per poder ser alcalde. És que ja...
Jo diré una frase que... vull deixar clar que no necessàriament em refereixo al senyor Puigdemont, però que no hi ha res pitjor que un ruc motivat. Pues, però, insisteixo, no em refereixo al senyor Puigdemont. Dic que pot ser un cas. Bueno, pues, això és el que ha passat. Totalment d'acord amb vostè.
Escolti, jo vull tornar una mica a la política catalana en general. Hi ha alguns que tenen o tenim la percepció de que des del govern de Madrid, des del govern central, hi ha moltes ganes que tot això del procés s'acabi, no? Vull dir que hi hagi govern, poder retirar el 155 i retornar a Catalunya en certa manera a la normalitat. Però, aviam, segons quin govern arriba la Generalitat de Catalunya, de normalitat poca, perquè aquesta gent continuen sent el que són, l'ADN independentista el tenen ben marcat al seu cos i ells volen continuar el camí cap a la independència de Catalunya i cap a trencar Catalunya de la resta d'Espanya. Vostès, del PP català, que coneixen molt bé tot això que estic explicant jo ara, els ho han fet arribar els companys de govern del govern a Madrid? El govern central.
No,
que ojito que de retornar a la normalitat si hi ha govern re de re.
Els hi hem fet arribar, ells ho saben perquè estan aquí, són perfectament conscients i només li dic una cosa. Evidentment, si es fa un govern, hem d'esperar no a les seves paraules, sinó als seus actes. Això és important tenir-ho present. Les paraules, la veritat és que no són massa esperançadores, les coses com són. Però el que no podem ara és, si es fa un govern, actuar en funció de les seves paraules, tret que fossin delictives, que haurien de ser molt, molt grosses. Però de moment les paraules són una cosa. Hauríem d'esperar els seus actes. El que ha de tenir present un futur govern de Catalunya és que si cometen il·legalitats ja coneixen el camí. Oi que m'explico, no? Saben què comporta i ja està.
Que... Però un cop, que... un cop constituït el nou govern de Catalunya, si es constitueix, seria... ha de ser immediatament ja mateix la retirada del 155?
No, o... això és un acord del Senat, això no és una no és una decisió
del govern.
Preceptiva nostra ni no. O sigui, això és l'acord del Senat el que
pot haver-hi govern i el 155 vigent encara.
En el moment que es forma el govern, el 155 deixa de tenir vigència, perquè no significa és que si el nou govern torna a cometre il·legalitats es pugui tornar a activar el mateix mecanisme. Exactament el mateix. No és un aviso a navegantes, és que és la veritat. Per tant, jo crec que li responc de manera prou aclaridora.
En tot cas, com deia, clar, és una evidència que dependrà del que faci aquest nou govern. Confia en el que està plantejant Esquerra Republicana amb aquests documents interns de cara als seus propis congressos, de que en realitat ho plantegen tot com molt a llarg termini, que començaran a governar intentant, com diuen ells, eixamplar la base social. Això vol dir molt o no vol dir res, vull dir que depèn de la interpretació que cadascú faci.
Jo no confio en res amb ells. Crec que l'objectiu a mig i llarg termini que tenim, perquè no serà fàcil ni serà ràpid, no és arribar a empatitzar i entendre'l, sinó és derrotar el nacionalisme com a ideologia. Aquesta és la meva visió. Jo sé que no és compartida per tothom, però crec que és absolutament imprescindible, entre altres coses, perquè un dels avantatges, avui teníem un debat al Parlament sobre aquesta qüestió, un dels grans triomfs de la Unió Europea va ser derrotar el nacionalisme. No va significar aïllar la gent que se sentia d'aquella ideologia en aquell moment, no. Va continuar, no. Va millorar la convivència. Es van acabar el territori de la Unió Europea, les guerres. La Unió Europea és la derrota del nacionalisme identitari. Per tant, jo no me'n refio ni d'Esquerra ni del PDeCAT, el que sí que assumeixo, perquè sóc un demòcrata, és que complint la llei tenen tot el dret del món a governar si han guanyat les eleccions i poden tenir una majoria per governar. Ara bé, el nostre objectiu a mig termini no és doncs, trobar cometre una mica els errors que s'han comès en el passat. És a dir, durant, suposo que per una barreja d'ingenuïtat i a la vegada de vegades de pragmatisme, les dues coses, doncs sempre durant 30 anys a Espanya s'ha volgut o s'ha preferit infravalorar la capacitat destructiva del nacionalisme, doncs perquè bueno, doncs en alguns moments s'arribaven a acords, etc, però ells feien servir aquests acords doncs, per donar el cop definitiu, que mai no és definitiu, però que per ells ho podia ser. Per tant, si la seva vocació és eixamplar la base social, diuen, per trencar Espanya, doncs han de saber que en la Unió Europea els estats són indivisibles i que, per tant, fora millor per ells renunciar a la independència, perquè és un objectiu que és inviable en territori europeu en el segle XXI. Gràcies a Déu, només... quan dic gràcies a Déu, vull referir-me que, malauradament, en d'altres èpoques històriques sí que es trencaven nacions i es trencaven estats, però com? Amb guerres, amb conflictes. La Unió Europea és l'èxit precisament de la indivisibilitat de les fronteres i del respecte a l'estat de dret i a la llei. I per tant el separatisme no té futur a la Unió Europea, serà la seva derrota i ells diran eixamplar la base social i el nostre objectiu serà no només que no l'eixamplen sinó que derrotar-los ideològicament algun dia. Estem molt a prop, és veritat que hi havia moltes esperances posades en les darreres eleccions, que es donava per fet gairebé, potser d'una manera precipitada, que això ja estava fet i que hi hauria una majoria constitucionalista, però si mirem el que és la singladura d'eleccions a Catalunya des de l'any 92, el separatisme, els que ara són separatistes nacionalistes, cada vegada tenen dos o tres diputats menys. Estem molt a prop. Per tant,
vostè i el PP sembla ser que ho tenen clar. Ara el PSOE i el PSC ho tenen tan clar com vostè està dient o com vostè posa en boca del seu partit, del Partit Popular.
El PSC Pedro i el socialisme, la socialdemocràcia clàssica europea, no només aquí, molt em temo que no té res clar. I així els hi va. Volen establir equidistàncies que no tenen cap sentit perquè tu no pots ser equidistant entre la llei i la insurrecció. Aquesta equidistància és absurda i això doncs els està passant factura, evidentment.
Una cosa molt casolana, com va amb els veïns en el grup MIS?
Ah, jo sempre dic que és una...
Riera,
afortunadament...
Expliquem-ho pels oients.
Expliqui, el senyor Guillermo, que és qui són els veïns dels senyors del Partit Popular.
El grup MIS comparteix amb vostès, diguéssim...
Espai,
zona, espai... Tenim dos subgrups, però no...
Que comparteixen l'espai, els tempos, les...
No, la veritat és que a l'hora de la veritat...
O aclareixo el que comparteixen.
Es comparteix poc perquè... El reglament del Parlament, arran d'una situació anterior similar, en la qual Solidaritat per la Independència i Ciutadans en aquell moment tenien menys de 5 diputats i van de... haver de viure aquesta situació, jo sempre dic, psicodèlica.
Ciutadans va ser 3.
En aquell moment doncs, es va establir la figura del subgrup parlamentari que et permet fer iniciatives, et limiten algunes coses, que bueno, això ja es va comentar que va ser un error de Ciutadans, perquè et limita a l'hora de demanar comissions d'investigació, etcètera, amb un aliat que Ciutadans podria tenir, però bueno, això és un altre debat que per mi ja està passat, i en qualsevol cas, doncs bé, com que la presència de comissions, cadascú té el seu representant i tot el més, doncs tot es queda amb una... jo crec que és sa, no? És una distorsió cromàtica, no? O sigui,
i en l'espai físic...
No, a l'espai físic compartim doncs,
els escons.
Sí, els despatxos no, estem molt lluny.
Els
escons, el que deia, doncs, és la diversitat cromàtica i estilística de la societat catalana. Doncs veus molt, allà uns senyors i senyores vostès... elegants que som nosaltres i els altres doncs, que fan la seva aposta estètica alternativa.
Vostès no veuen, però fa un somriure bastant significatiu.
Escolti, ahir ens han dit que sí.
No, i parlant de relacions, la relació entre Ciutadans i el Partit Popular català és... millor o pitjor que la de Ciudadanos i Partido Popular a nivell espanyol.
Home, jo aquesta comparació entre una relació i una altra em permetrà que li digui que és difícil de comparar-la. Jo crec sincerament que Ciutadans es va equivocar en una cosa, és a dir, el Partit Popular al conjunt d'Espanya, al Congrés dels Diputats, doncs li va permetre a Ciutadans tenir una presència institucional
a la mesa del Congrés i a les presidències de comissions, tot i que no tenia els diputats suficients per tenir-ne. No? L'esperit era molt senzill. És, escolta, en segons quins temes estem amb el mateix bàndol, per tant, que és el de la defensa de la llei i la Constitució. Per tant, ajudem-nos. Malauradament, el Ciutadans a Catalunya no va correspondre a aquest esperit al Parlament, i això és així. De vegades tinc la sensació que per ells era prioritari reduir-nos a nosaltres a la mínima expressió i no tant combatre el separatisme. I, en fi, això es va demostrar en fets i crec que es van equivocar. I ja està. No vull furgar en les herides, perquè al final haurem de recuperar algun dia la relació, entre altres coses, perquè, insisteixo, no sabem si tindrem eleccions ben a prop i hem de ser capaços de sumar algun dia aquí els 68 diputats que necessitem.
Escolti, ens queda un minutet, molt ràpid ja només. Ahir divendres vam escoltar dues sentències de l'Audiència Nacional, una de, que feia referència al senyor Espot, i una altra al tema de l'himne, que no és delicte xiular l'himne d'Espanya ni organitzar xiulades tampoc al rei d'Espanya. Aviam, què passa? Delicte poder no ho és, però home, respecte a l'himne s'ha de tenir, no?
Home, evident, el que passa és que de maleducats...
I els símbols que tenim,
de,
no?
Sentències...
S'han de respectar, clar.
S'han de respectar, però sí, a més però... No és un tòpic. És que si entrem a no respectar les... Una altra cosa és opinar, eh?
Sí,
però respectar-les han de respectar, és que si no acabaríem com els separatistes,
que és barra lliure,
no acceptant per... l'imperi de la llei. Per tant, les has d'acceptar.
I recórrer si cal.
I recórrer si cal amb els instruments que tinguis al teu abast. No? Jo sobre el tema de l'himne i de les banderes, és que a mi mai de la vida se'm passaria pel cap boicotejar, xiular qualsevol expressió, símbol de cap comunitat. És que em sembla, en fi, increïble. Ara, el jutge ha decidit això, doncs, per això estan els jutges.
Sí, sí. Molt bé, jo insisteixo en el respecte, abans que res el respecte, que sembla que alguns el volen tenir per símbols ni d'aquí, de Catalunya, ni de la resta d'Espanya. Alejandro Fernández, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i fins una altra ocasió.
Un plaer, com sempre, estar amb vosaltres.
Estarem la setmana que ve també al Converses, que de la Copa Catalunya i Andorra. Aquesta setmana agraïm la presència del Salvador Guillermo, el Sergi Dòria, el Leandro Lamor, Manel Manchón, bona tarda, bon cap de setmana, adeu-siau.